La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Es va celebrar ahir, com cada solemnitat del cos i la sang de Crist, la festivitat que és el Dia de la Caritat. Dilluns 30 de maig, dilluns passat, de fet, va començar pròpiament la campanya de Corpus de Càritas. Enguany, de nou, totes les diocesanes amb seu a Catalunya han fet una campanya conjunta en la línia de la de la Confederació de Càritas Espanyola. La campanya aquest any, que es desenvolupa fins al 30 de juny, de fet, encara continua, té com a lema «Siguem més poble». La pandèmia del Covid-19 va colpir durament totes les famílies del país, malgrat el dolor pels éssers perduts, per l'aïllament domiciliari, per la pèrdua de feina i per moltes altres situacions no desitjades, les nostres comunitats van viure un munt d'esclats de solidaritat. La comunitat responia des dels veïns i les veïnes, des de les parròquies, des de les associacions i del voluntariat espontani. És per això que la campanya de Corpus d'enguany se centra per a Càritas en el fet que tots plegats, els més de 7.000 milions de persones que habitem la nostra casa comuna, la Terra, som un mateix poble que, davant les adversitats, vol ser precisament això, més poble. Avui dediquem monogràficament a Corpus el nostre programa després d'una primera conversa amb Itziar Bravo, responsable de campanyes de Càritas Diocesana de Barcelona. Parlarem amb Joan Rosinac, cap de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida. I el testimoni serà avui el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, amb el qual conversarà el nostre col·laborador, membre de l'equip del programa i també cap de comunicació de Càritas Catalunya, Lluís Miguel Luna. Tot això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més. Fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. Una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge de la caritat.
Saludem ja Itziar Bravo, que és la responsable de campanyes, també de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon vespre, Itziar.
Hola, Ignasi.
Com estem?
Doncs molt bé, gràcies per preguntar.
Bé, dilluns passat, dia 31, el dia 31 va començar la campanya de Corpus Christi, que es desenvoluparà fins al 30 de juny. Què és el que planteja a grans trets la campanya amb el seu lema i tota l'estratègia de comunicació?
Doncs com has dit una mica a l'inici, el lema és «Siguem més poble», no? I per què aquest lema? Doncs perquè a Càritas ens agrada pensar que el món és un poble on hi viuen més de 7.000 milions de veïns i veïnes que es coneixen i s'ajuden. Un poble on tot el que hi passa al final ens importa i ens afecta perquè tots som poble de Déu i ningú n'hauria de quedar exclòs. Mm-hmm. Aquest temps extraordinari que hem viscut de pandèmia i de crisi al final ens ha afectat, no?, en totes les dimensions de la nostra vida. I ens ha situat en un lloc comú que no estem gaire avançats a ser-hi, que és el lloc de la fragilitat, la petitesa, la impotència, la necessitat. I això ens fa plantejar una pregunta, que és: què passaria si fóssim més poble? Com diu el Papa Francesc, doncs es necessita una comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem els uns als altres a mirar endavant. Diu, mm-hmm, que important és somiar junts, no? Doncs això és una mica el que plantegem amb aquesta campanya.
I ràpidament, la complexitat de les situacions d'injustícia i desigualtat fa que la solució no estigui a l'abast d'un grup de països, d'un país o de les ONGs. Llavors, què podem fer? En què es basa?
Bueno, la caritat ja sabeu que es tegeix en xarxa, no? Junts hem arribat lluny i de fet, les dades de la memòria que després es presentaran així ho evidencien. Però la gravetat de la situació demana no aturar-nos. Sovint a vegades ens allunyem dels problemes, de les emocions que ens provoquen dolor, però bueno, ara és el moment més que mai de revincular-nos amb el veí, de ser propers, d'estar disponibles. No volem tornar a la normalitat d'abans. Considerem que ens trobem davant una oportunitat única per poder construir una normalitat nova, més justa, més fraterna. Però, clar, això sols no ho podem fer. Necessitem seguir comptant doncs, amb totes les persones que ens donen suport, voluntaris, socis, donants, per aconseguir-ho.
I finalment, Itziar Bravo, responsable de campanyes, Càritas, com sempre, planteja un gest. Quin ha estat i quin és el gest d'aquesta campanya que, com dèiem, continua vigent fins al 30 de juny?
Sí, és molt fàcil. Hem proposat un gest que es pot fer tant de manera individual com de manera col·lectiva amb els feligresos de la comunitat parroquial. La idea és fer-se una foto individual o en grup, això sí, respectant sempre les mesures sanitàries oficials i amb la mascareta, que sigui una foto que les persones que hi surtin amb el gest d'aixecar la mà per saludar, que al final és una de les coses més típiques dels pobles. I en el moment de fer la foto, si pot ser, doncs és important que aparegui un cartell gran on es pugui llegir bé el lema de la campanya, que estigui en més poble, o bé escriure-ho a la mà amb boli. I aquesta foto doncs, es pot penjar a les xarxes socials amb el hashtag Siguem Més Poble.
Moltíssimes gràcies, Itziar Bravo, també per l'esforç de síntesi, que avui ens espera un programa molt atapeït. Itziar Bravo és la responsable de campanyes de Càritas Diocesana de Barcelona, també col·laboradora en aquest àmbit amb Càritas Catalunya. Una abraçada i que vagi molt bé el que queda fins al 30 de juny.
Gràcies. Només recordar-vos així molt ràpid que si voleu aportar el vostre granet de sorra per poder fer aquesta societat un poble, doncs ho podeu fer a través del web de Càritas Catalunya, que és caritascatalunya.cat, o fent un donatiu per Bizum al codi 38031. Així, entre tots, podem fer que el món sigui cada cop un poble més gran.
Molt ben dit. caritascatalunya.cat o el número de Bizum. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Adéu. Gràcies.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església. Cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Barcelona va presentar dijous passat la seva memòria del 2020. El director de l'entitat, Salvador Busquets, va donar la benvinguda i va afirmar que l'any passat va ser difícil per a tothom, especialment per a les persones que ja es trobaven en situació de més vulnerabilitat. Busquets va explicar que estem immersos en una crisi marcada per la frenada de l'activitat econòmica i la destrucció de llocs de treball, una protecció social insuficient i una recuperació econòmica amb deficiències estructurals. El director de Càritas Diocesana de Barcelona va avisar, d'altra banda, que ajuts com ara l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania només arriben a un 8% de les persones ateses per l'entitat i que això demostra com l'administració no està arribant als més vulnerables en aquests moments de màxima emergència. Va apuntar igualment que una de cada quatre llars ateses per Càritas Barcelona viuen sense cap ingrés i que aquestes persones no poden esperar. Va informar que la Diocesana de Barcelona ha atès concretament 16.249 llars el 2020, unes llars on viuen 35.229 persones, un 8% més que el 2019. Igualment va explicar que l'entitat ha destinat un total de 3.800.000 euros a cobrir les necessitats més bàsiques, que han beneficiat 8.766 persones. Va concloure la seva intervenció dient que gairebé la meitat, un 47% de les llars que han atès des de Càritas Barcelona el 2020 són noves, és a dir, que no havien demanat mai abans l'ajuda de l'entitat. Finalment, després, Míriam Feu, responsable de l'anàlisi social i la incidència de Càritas Diocesana, va desgranar les principals dades de l'acció de l'entitat durant el 2020. Feu va apuntar que el Covid-19 ha suposat un canvi de perfil en les persones ateses. El 57% d'aquestes són dones i un 20% joves. Feu va destacar que un 85% de les persones ateses en edat de treballar no tenen feina i que un 12% tenen treball que no els permet arribar a final de mes. La responsable d'anàlisi social també va remarcar que una de les limitacions que pateixen més les persones a l'hora de trobar feina és la bretxa digital i que 220 famílies han rebut un dispositiu electrònic durant el 2020. L'entitat, a més, està impulsant, segons va dir Míriam Feu, cursos de formació digital per superar la barrera amb la qual es troben les persones que atén Càritas. Va voler remarcar que l'emergència habitacional continua ben present a l'àrea de Barcelona i va apuntar que el 67% de les llars ateses per Càritas, és a dir, dues de cada tres, no disposen d'un habitatge digne. Càritas s'ha vist en la necessitat de destinar 1,5 milions d'euros d'ajuts al relloguer, un 58% més que l'any 2019, i ha ofert 1.493 places als pisos unifamiliars juntament amb la Fundació FHAS, que és Foment de l'Habitatge Social, pisos compartits i centres residencials, evitant que 5.492 persones es quedessin al carrer. Finalment, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de Càritas Diocesana, va destacar com vivim en un temps, va dir, extraordinari de pandèmia i de crisi social que ha posat de relleu la interdependència que tenim els uns dels altres i una vulnerabilitat compartida. Va dir que això ha afectat totes les condicions de la vida humana i ens ha situat en un lloc comú, que és el de la fragilitat, la petitesa, la impotència i la necessitat. L'arcabisbe de Barcelona va voler fer un agraïment als 3.563 voluntaris de Càritas i també a les 164 Càritas parroquials que van atendre entre l'abril i el juny de l'any passat el 87% de totes les llars ateses el 2019. També va voler fer un agraïment als gairebé 12.000 socis i donants, tot remarcant que, tot i que els socis i donants han augmentat d'un 62%, Càritas ha tancat el seu pressupost del 2020 amb un dèficit de 3.900.000 euros. És per això que va concloure que ara és més necessari que mai continuar donant suport a l'acció social de Càritas, per no deixar ningú enrere i continuar caminant en l'esperança, ja que l'entitat és una petita gota d'aigua, va concloure el cardenal Omella, enmig de l'oceà. Però amb aquesta petita gota, va dir, el món canvia. També us comentem que més de 16.000 persones s'han vist beneficiades per les accions de les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell l'any 2020. Aquestes Càritas de la demarcació de Ponent van destinar més de 5.500.000 d'euros principalment a programes de cobertura de necessitats bàsiques i de suport als col·lectius més vulnerables i als projectes d'inserció laboral. En concret, unes 4.000 llars de Ponent han rebut un total de més de 666.000 euros en ajuts econòmics. Aquesta dada suposa un increment d'un 25% en relació amb l'any anterior. El 2020 es van destinar uns 193 euros per persona de mitjana, un 30% més del que s'havia aportat a cadascuna d'elles el 2019. L'entitat copsa que la precarietat s'aguditza i l'escletxa social es fa més evident i s'eixampla, perquè castiga les persones més vulnerables a un futur incert amb dificultat a l'accés al treball, a una llar digna i a la igualtat d'oportunitats que s'ha vist encara més agreujada per la bretxa digital. En aquest context, les tres Càritas de la província de Lleida han vist també incrementada la demanda de serveis per cobrir les necessitats bàsiques amb espècie. Concretament, han realitzat fins a 20.000 serveis en alimentació. Les dades també mostren que les Càritas de Lleida, Solsona i Urgell han vist incrementada de forma significativa la intensitat dels ajuts, als quals se li ha sumat les més de 7.000 trucades fetes a les persones voluntàries i beneficiàries que es trobaven aïllades en la solitud de les seves llars. Com sempre, el focus d'atenció de Càritas ha estat en la cobertura i l'acompanyament, i més aquest any tan complicat en què l'entitat encara ha posat més esforços per estar al costat de la població més vulnerable. Des de les tres Càritas de Ponent s'ha fet especial incidència als col·lectius que han patit més, per exemple, aquesta solitud i la vulnerabilitat, en especial la gent gran, que ha patit reclusió física de més llarg període i també han estat obligades aquestes persones a reduir el contacte amb la seva xarxa familiar i social habitual. En el cas de Càritas Solsona, s'ha reforçat tota la xarxa de comunicacions amb persones grans al seu domicili i a les residències. A la d'Urgell s'han enviat més de 1.000 dibuixos i la de Lleida va crear un programa de formació per a les persones voluntàries i beneficiàries per gestionar les emocions i les pors en temps de pandèmia. I en l'àmbit laboral, tant Càritas Diocesana de Lleida com les de Solsona i Urgell han pogut mantenir les seves empreses d'inserció malgrat la situació econòmica. Tant és així que s'han pogut crear fins a 80 llocs de treball, un 16% més que l'any anterior. Tot i veure's en l'obligatorietat d'aplicar els expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs a les seves persones treballadores a causa de la disminució o parada total de l'activitat, l'entitat ha cobert gairebé la totalitat del salari dels seus treballadors i treballadores. Aferrats a l'esperança, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha fet pública també la seva memòria social del 2020, un document que recull l'acció de l'entitat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i una part de l'Anoia. Un any marcat ha estat per la situació viscuda a causa de la crisi del Covid-19 i que després de més d'un any de pandèmia permet fer balanç de com ha afectat aquesta realitat a les persones que s'han apropat a Càritas el 2020. Tot i el llarg període de confinament necessari que va exigir que les persones voluntàries que pertanyien a la franja de població de més risc haguessin de quedar-se a casa, Càritas Diocesana de Sant Feliu no va aturar la seva activitat. Es van adaptar tots aquells serveis que ho permetien per poder continuar donant suport a les persones en un moment en què ho necessitaven més que mai. Càritas Càritas de Sant Feliu de Llobregat ha acompanyat més de 18.400 persones que corresponen a 7.118 llars, un augment del 32% en relació amb el 2019. De les persones beneficiades per l'acció de Càritas el 2020, prop del 30% era la primera vegada que anaven a Càritas. Aquest nombre coincideix gairebé amb l'augment de persones ateses i, per tant, es pot constatar que la crisi del Covid també ha tingut impacte en un nombre important de llars que fins ara no havien necessitat el suport de les entitats socials. Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat es va augmentar el 2020 fins a un 16% el pressupost destinat a la cobertura de necessitats bàsiques. El 54% de les llars ateses el 2020 es troben en situació de pagada digital i, tot i que aquesta situació s'ha anat revertint el 2021, continua sempre ocupant el 39% de les persones que manifesten no disposar de les habilitats bàsiques per poder fer tràmits en línia. Aquesta circumstància no ha impactat en els diferents col·lectius de la mateixa manera, com ara en el cas de les famílies monoparentals. El fet de tenir menors a càrrec dificulta més aquesta situació i en el cas de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat suposen un 69% de les llars ateses. La situació administrativa irregular és una altra de les grans dificultats que es troben les persones migrants perquè no disposen de permís de treball i es veuen abocades a la precarietat laboral i a l'exclusió. Totes aquestes adversitats viscudes per les persones que han acompanyat des de Càritas provoquen un estat d'angoixa, por i sentiment d'incertesa que també ha calgut gestionar. De fet, una de cada dues persones afirmen que la seva situació de salut en l'aspecte psicosocial ha empitjorat des de l'inici de la pandèmia. És per això que des de Càritas Sant Feliu de Llobregat s'ha vist necessari ampliar el servei d'acompanyament psicològic per ajudar les persones per poder gestionar les emocions viscudes per aquesta realitat. Gràcies a la tasca de les 999 persones voluntàries de les diferents parroquials i interparroquials, així com donant socis i col·laboradors, Càritas Diocesana de Sant Feliu continua ajudant els qui es troben en situació de pobresa i lluitant per la seva dignitat i els seus drets. Una de les frases més escoltades a Càritas els darrers mesos i que reflecteixen bé la situació social i econòmica de moltes persones i famílies arran de la pandèmia del Covid és aquesta: no hauria pensat mai que vindria a fer cua a Càritas. Així ho va constatar el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner, en la presentació de la memòria del 2020, dijous passat. Graner va explicar que la pandèmia ha agreujat la vulnerabilitat de moltes persones que ja es trobaven en exclusió social, però també ha incorporat altres que no hi estaven i que s'hi han trobat de manera sobtada, en part per la pèrdua dels llocs de treball. El director de Càritas Diocesana de Tarragona va constatar que la solidaritat ha fruit, la generositat en les donacions de persones i empreses s'ha incrementat d'un 13%, cosa que demostra aquest fet, però alhora moltes persones han quedat al marge dels ajuts. Per la seva banda, en la mateixa presentació, l'arcabisbe Joan Planelles, president de Càritas Tarragona, va manifestar un agraïment profund a tot el treball que realitza l'entitat diocesana en el vessant social, especialment el darrer any, i va destacar la seva acció educadora per mitjà de la solidaritat, la consciència crítica i l'esperit comunitari vetllant per promoure un veritable i eficient servei de caritat. La coordinadora d'Acció Social, Goretti Cebrián, va explicar que el 2020 a l'Arxidiòcesi de Tarragona es va incrementar l'activitat d'un 33% i es van atendre més de 8.200 llars, cosa que va beneficiar un total de més de 21.300 persones. Cebrián va explicar que Càritas impulsa actualment 9 programes que aglutinen 30 projectes socials. Entre aquests, el que ha augmentat més la seva activitat fins a un 45% de mitjana ha estat el d'ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, sobretot a l'inici de l'emergència sanitària. I d'altra banda, Pilar Ribas, coordinadora de l'Observatori Social de Càritas, va explicar que pel que fa al perfil de les persones ateses, un 70% han estat dones i va subratllar que aquest indicatiu ens mostra una feminització de la pobresa. Va explicar, a més, que les famílies amb més risc de vulnerabilitat són les que tenen fills a càrrec, concretament el 55% dels atesos, i que es mantenen força estables els percentatges de persones soles, el 21%, concretament. Finalment, Pilar Ribas va constatar que la pandèmia ha agreujat la precarietat laboral, ha incrementat el nombre de llars que viuen sense cap ingrés i ha dificultat l'accés a l'habitatge i que s'ha fet evident l'exclusió com a conseqüència de l'acceleració en la digitalització. I completem aquest primer resum informatiu explicant-vos que la pandèmia ha reforçat la situació precària en què viuen moltes persones i des de Càritas Diocesana de Terrassa s'ha incrementat l'activitat per donar resposta a aquesta situació, acompanyant i donant suport al 2020 concretament a 32.905 persones beneficiàries. Cora Mazo, cap d'Acció Social de Càritas Terrassa, va explicar dijous passat a la presentació de la memòria que la meitat de les famílies ateses per Càritas del 2020 no poden fer front a despeses d'habitatge i, segons el tercer informe sobre l'impacte del Covid-19 en les famílies ateses a les Càritas amb seu a Catalunya, s'ha registrat un increment en el període de setembre de 2020 fins al febrer passat, el d'aquest 2021. Es tracta d'un creixement de 4 punts en les llars ateses per Càritas que no tenen cap ingrés. El projecte Connecta't i també l'activació de targetes Moneder són dues noves iniciatives arran del Covid. Mazo va posar de relleu que la bretxa digital durant la pandèmia ha representat més barreres als drets i a les oportunitats. Així doncs, el projecte Connecta't, nascut arran del Covid-19, té per objectiu l'alfabetització digital de les persones més vulnerables perquè tinguin les habilitats tecnològiques necessàries per poder desenvolupar els procediments i les relacions virtuals pròpies de la llar. En segon lloc, l'activació de targetes Moneder, una alternativa que permet accedir a les mateixes necessitats bàsiques, que des de principis d'organització col·lectiva i d'empoderament, basant-se en la confiança en la persona i en el seu acompanyament, un projecte que, tal com va enfatitzar Francesc Llong, director de Càritas Diocesana de Terrassa, és el futur del repartiment d'aliments. Finalment, a nivell econòmic, Càritas ha gestionat a Tarragona més de 2.855.600 euros, el 85,6% destinats a acció social. Llong va destacar que al setembre Càritas va haver d'augmentar d'un 60% el pressupost dels ajuts econòmics per cobrir les necessitats de les persones més vulnerables. A nivell humà, 45 persones contractades i 1.604 voluntaris fan possible la missió d'acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa per a la seva inserció al món laboral. A més, cal recalcar que aquest any el voluntariat de Càritas ha estat més compromès que mai i s'hi ha afegit una xifra de 201 voluntaris nous. D'aquests, el paper de la joventut és significatiu, ja que el 31% de les persones que s'han incorporat com a voluntàries tenen menys de 30 anys. Finalment, Francesc Llong va tenir unes paraules d'agraïment per la col·laboració de totes les persones que fan possible l'activitat de Càritas i va fer entrega d'un obsequi a Josep Àngel Saiz, ara administrador diocesà, i a partir de dissabte vinent, arcabisbe de Sevilla, per aquests 17 anys al capdavant del bisbat de Terrassa. El bisbe Saiz, en el seu últim acte com a president de Càritas Diocesana de Terrassa, va valorar tota la feina feta i va donar les gràcies a tots els qui, pel seu compromís en l'ajuda a les persones més necessitades, han donat una part de la seva vida.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com dèiem a la presentació, durant aquesta Setmana de la Caritat, la passada, amb motiu del Corpus, les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya han anat presentant les seves memòries. Avui ens volem apropar a la realitat de Ponent a través de les accions que va desenvolupar l'anomenat Tamboret, que és aquest grup de diocesanes format per les de Lleida, Solsona i Urgell. I ho fem de la mà de Joan Rosinach, que és responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida. Senyor Joan Rosinach, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bon vespre, què tal?
Molt bé, gràcies. Bé, les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell van incrementar, segons aquesta memòria, d'un 25% durant el 2020 les ajudes econòmiques a unes 4.000 llars, concretament, del seu territori. Més de 16.000 persones s'han vist beneficiades per les accions d'aquestes tres Càritas que han alertat que la pandèmia del Covid-19 ha aguditzat la precarietat dels més vulnerables i que el futur es preveu més ple d'incerteses i amb una escletxa social que cada cop es fa més evident. Les Càritas de la demarcació de Lleida van destinar concretament més de 5,5 milions d'euros, principalment a programes de cobertura de necessitats bàsiques i de suport als col·lectius més vulnerables i als projectes d'inserció laboral. Per tant, la pandèmia ja va suposar un increment de les demandes i de la intensitat dels ajuts, oi?
cert, en aquest context de pandèmia i crisi social, que van estar també lligades, les tres càritas de la demarcació també han vist incrementada la demanda dels serveis per cobrir les necessitats bàsiques amb espècies, com comentaves. Concretament, hem realitzat fins a 20.000 serveis en temes d'alimentació. A més, les dades també mostren que les càritas de Solsona, Urgell i Lleida hem vist augmentada i de forma significativa la intensitat d'aquestes ajudes, és a dir, els diners destinats per cada persona. A tot això se li sumen les més de 100.000 trucades que hem fet a persones voluntàries i també beneficiàries que es trobaven aïllades en la solitud de les seves llars en aquesta època. El focus d'atenció, sobretot, ha tornat a estar novament en la cobertura i l'acompanyament, i més encara en un any complicat per la pandèmia, com dèiem fins ara, en què nosaltres ens hem vist encara hem posat més esforços per estar al costat de les persones més vulnerables.
I un dels col·lectius més afectats ha estat precisament el de les persones grans. Ens ho pot comentar una mica més, això?
Efectivament. A més, cal tenir en compte que molt voluntariat de Càritas, com és conegut, són persones grans i que, degut a la pandèmia, molts d'ells han tingut de reduir dràsticament la seva acció presencial o fins i tot deixar de fer voluntariat. A tot això, si sumem que ells mateixos també han hagut de reduir contactes amb familiars i amistat, significa que hem tingut de posar un esforç aquí. Per això hem cregut oportú fer especial incidència en aquest col·lectiu, tractant amb ells a través de les noves tecnologies, també apoderant-los, també en aquest àmbit, per tal una mica que sentíssim que l'entitat no seguia amb nosaltres al seu costat l'acompanyament que dèiem fins ara. Així mateix hem reforçat la comunicació amb totes aquestes persones, tant a domicilis com també a les residències i en programes de relleu generacional.
Estem parlant avui amb Joan Rosinach, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida. Què destacaria vostè de les accions d'aquest anomenat tamboret en l'àmbit laboral, és a dir, les diòcesis de Lleida, Solsona i Urgell?
Bé, l'àmbit laboral també ha adquirit gran importància aquest any, també complicat i que ha afectat, òbviament, a les Càritas de la demarcació de Lleida, com a totes les de Catalunya. Però tot i així, han pogut mantenir totes les empreses d'inserció, malgrat aquesta situació difícil també econòmica. Tant és així que fins i tot s'han pogut crear fins a 80 llocs de treball, un 60% més que l'any 2019, i que, tot i veure'ns en l'obligatorietat d'aplicar ERTOs als nostres treballadors a causa de la disminució o parada de l'activitat, l'entitat ha cobert pràcticament la totalitat dels sous dels empleats, i això també és una de les coses de la que ens congratulem.
Quantes empreses d'inserció tenen les Càritas Diocesanes de Ponent? Quines són i on estan ubicades? Ens ho pot comentar?
Sí, bé, tenim la diòcesi de Solsona, que té l'empresa d'inserció Xavier Paules de Cervera, i també volem feina de Solsona, pel que fa a Càritas d'Urgell, com també el grup Grapats, que actualment la formen dues empreses, una és Nou Grapats, l'empresa d'inserció, que promou llocs de treball per a persones en risc d'exclusió, i el centre especial de treball Set Grapats, que promou treball per a joves amb discapacitat severa, que totes dues estan situades a la seu d'Urgell. També a Lleida, Càritas Diocesana de Lleida, comptem amb l'empresa d'inserció Troballes, que està situada a la capital de Segrià.
I, finalment, tenint en compte que ens trobem a les portes de la campanya dels temporers, quina va ser, senyor Joan Rosinach, la situació d'aquestes persones l'any passat, el 2020, i com s'enfocarà, sobretot, la campanya actual des de la perspectiva de les entitats socials que intervenen més directament en aquestes campanyes de la fruita, sobretot?
Bé, un matís només. Bé, més que a les portes, ja des de Càritas Diocesana de Lleida, ja fa més d'un mes i mig que constatem l'arribada de persones temporeres a la nostra demarcació. La campanya comença fins i tot gairebé a finals d'abril, no? Ja comencen a arribar, i per tant ja ho vam fer saber en el seu moment. L'any passat aquesta qüestió sí que va adquirir gran importància pel tema de la Covid, però sí que és cert que des de Càritas Diocesana de Lleida, com d'altres entitats del territori, ja fa temps que treballen per solucionar la situació d'aquestes persones. De fet, enguany, pel que fa a Lleida Ciutat, l'Ajuntament ha iniciat aquest juny un projecte d'acollida molt semblant al del 2020, però en què no hi participem cap de les entitats que sí que van fer-ho l'any passat. Sí que és cert que des del 17 de maig i fins a l'1 de juny, veient la situació, Càritas Diocesana de Lleida, juntament amb Arrel Sant Ignasi i Creu Roja, que són dues entitats del territori, van posar en marxa un espai d'acollida per a aquestes persones en què s'oferia allotjament, sopar, esmorzar, dutxes i consigna. En aquests moments, des de Càritas Diocesana de Lleida, centrem els esforços en l'acollida en zona rural, també, no? Sobretot en municipis del Baix Segre, on l'arribada d'aquestes persones és realment significativa. De fet, en aquest sentit, realitzem accions tant de resposta de demandes de serveis bàsics com també d'orientació laboral.
Bé, doncs, moltes gràcies, senyor Joan Rosinach, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida. Potser per acabar, tenint en compte que l'esperit del Corpus és com passa amb el de Nadal tot l'any, li demanem un missatge d'esperança a partir d'aquesta acció que fa Càritas, que és més intensa que en èpoques passades, que en anys anteriors, però que també està ajudant molt a pal·liar les mancances econòmiques i socials.
Sí, bé, l'esperança, no, d'això de que el... nosaltres sí que, no, allò de mirar endarrere per tirar amb forces endavant, i sabem que aquesta crisi que estem parlant doncs deixarà molta gent que potser havien superat ja i els haurà tornat a entrar en aquesta situació, però que des de Càritas els estem ajudant i donant un cop de mà, i que l'esperança, no, sempre de treballar i d'aixecar-nos cada dia i de fer el millor possible, i de que totes aquestes persones no acabin sent, doncs, sortint i sent realment plenitud de felicitat, puguin viure.
Doncs que vagi molt bé, Joan Rosinach, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida. Una abraçada, bon estiu, i que vagi molt bé també aquests dies el recompte de les col·lectes i sobretot l'eficàcia de l'acció, que es vegi repercutida per l'ajuda de tanta gent. Adéu-siau.
Moltes gràcies i a disposar. Ens veiem. Adéu.
La veu de Càritas. Els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
I seguim encara repassant l'actualitat en aquest segon bloc informatiu. Continuem amb les presentacions de memòries de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. La de Tortosa va presentar igualment dijous passat la seva memòria social corresponent al 2020 en un acte presidit pel bisbe Enric Benavent. En un any molt trist per a Càritas pels efectes de la pandèmia del Covid-19, el director de l'entitat diocesana Agustí Castell va destacar l'immens treball dels prop de 630 voluntaris i els 18 professionals amb què compta l'equip a la diòcesi tortosina. Malgrat totes les dificultats, han fet possible el fet de mantenir la presencialitat i la prestació del servei a les 34 Càritas en la mesura que la situació ho permetia i amb el màxim de prudència possible. Igualment va agrair la confiança que els més de 1.600 donants segueixen mantenint en Càritas i que fan possible continuar amb la seva acció solidària i caritativa al servei de les persones més vulnerables de la nostra societat mitjançant els 26 projectes d'actuació en marxa. Per la seva banda, l'administrador de Càritas Diocesana de Tortosa, Joaquim Amaré, va explicar que s'han presentat prop de 60.000 serveis personals a les 8.534 persones beneficiàries de Càritas pertanyents a 3.644 famílies. Una tercera part, 2.850 de les persones ateses d'aquestes famílies, són infants i adolescents menors de 17 anys. Entre l'ajuda econòmica i els ajuts en espècie s'han destinat més d'1.600.000 euros i s'han lliurat 654.000 quilos d'aliments. S'han multiplicat per 2,5 els ajuts al lloguer d'habitatges i s'han incrementat d'un 50% els recursos destinats a alimentació, higiene i neteja. Pel que fa als ingressos, s'ha notat un increment de la solidaritat. Tot plegat, la incidència de l'actuació de Càritas Diocesana de Tortosa en sectors de la societat vulnerables o de pobresa el 2020 ha estat de 2.400.000 euros. Finalment, el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, es va mostrar molt satisfet per la feina realitzada pels voluntaris i el personal de tots els equips de Càritas. Va reiterar el seu agraïment als donants que han contribuït amb les seves aportacions econòmiques o alimentàries a aquesta millora, i ha destacat també el compromís de la sotsdelegació del govern espanyol a Tarragona i de la regió policial de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra, que s'hagi imposat en tot moment a la disposició de Càritas i de la diòcesi aportant material per lliurar als diferents equips i poder seguir prestant els serveis malgrat el Covid-19. D'altra banda, Càritas Diocesana de Vic va aprovar en l'assemblea convocada de forma virtual per al dia 28 de maig, és a dir, divendres, no aquest, divendres passat, no aquest, sinó l'anterior, tot el que va ser el nou pla diocesà que marcarà les línies a seguir els propers 4 anys, com també la terna per elegir el nou director o directora de la diocesana de Vic en substitució de l'actual, Rufí Cerdán. La salutació inicial va anar a càrrec del bisbe romà Casanova, que va establir un paral·lelisme entre Càritas i les paraules del papa Francesc a l'encíclica Fratelli Tutti, en què parla de la fraternitat universal sense fronteres. També va destacar la importància de la identitat, de no oblidar qui som i què fem, per contemplar Crist enmig de l'acció caritativa. Després de la pregària conduïda per Ramon Donada i la secretària general Pilar Mayans va dirigir l'ordre del dia previst. En primer lloc, Frank Quiró, secretari tècnic, va presentar la memòria d'activitats en què destaca que a la diòcesi de Vic el 2020 s'han atès 5.039 persones, 2.856 dones i 2.183 homes, cosa que representa més de 3.000 llars. D'aquestes, el 54% de les famílies tenen fills a càrrec i el 55% estan en situació d'atur, alhora que el 33%, una de cada tres, es troben en situació administrativa irregular. Jaume Magem, tresorer de l'entitat, va presentar la memòria econòmica en què va destacar els aspectes més significatius, entre ells l'augment de donants, fet que indica que hi ha hagut una sensibilitat i un reconeixement de la tasca de Càritas sobre el difícil moment viscut arran de la pandèmia. Després, Rufí Cerdán va explicar el pla diocesà per als propers 4 anys, que tindrà 4 eixos, que són millorar l'acollida i l'acompanyament, fomentar el desenvolupament de les persones de Càritas, promoure el diàleg amb els altres agents i amb la societat i vetllar per la sostenibilitat econòmica i ambiental i per la situació legal de Càritas. El darrer punt aprovat en l'Assemblea va ser la proposta de terna per substituir el càrrec de director diocesà de Càritas Vic. Es van proposar 3 persones. En les properes setmanes, el bisbe romà Casanova en designarà una. Finalment, Rufí Cerdán va intervenir pronunciant unes emotives paraules d'agraïment que van ser acollides amb un aplaudiment en reconeixement per la dedicació que ha fet aquests 4 anys a Càritas i a les persones més vulnerables de la nostra societat. Durant la presentació de la memòria 2020 de Càritas Diocesana de Terrassa, el director de l'entitat, Francesc Llonch i Soler, va fer un reconeixement al bisbe Josep Àngel Saiz, que prendrà possessió del càrrec d'arcabisbe de Sevilla aquest proper dissabte 12 de juny. En el reconeixement, el director de la Diocesana de Terrassa va lliurar un obsequi de fusta en què hi ha la Mare de Déu de la Salut, patrona del bisbat de Terrassa, perquè l'acompanyi i pregui per aquesta diòcesi que deixa. L'obsequi, a més de la Mare de Déu, porta escrits aquests textos: ser pobres amb Crist pobre, Crist s'ha fet pobre per enriquir-nos amb la seva pobresa, de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint; també feliços vosaltres si patiu per causa de la justícia, de la primera carta de Sant Pere; i finalment, l'alegria de Déu serà la nostra força.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui el nom propi del nostre testimoni no és altre que la presidència de Càritas Catalunya. És per això que volem connectar amb la seu de la Càritas interdiocesana de les nostres diòcesis. Allà tenim el nostre company, membre de l'equip del programa, Luis Miguel Luna, també cap de comunicació i adjunt a presidència de Càritas Catalunya, que conversarà els propers minuts amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig Caral. Corpus és una ocasió d'or per repassar alguns temes de l'actualitat social que són d'allò més importants i molt urgents. Luis Miguel Luna, endavant amb aquesta entrevista a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Bon vespre o bona tarda.
Bon vespre, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Molt bon vespre a totes i a tots els que esteu en sintonia i escolteu cada setmana aquest programa.
Senyor Roig, la setmana passada la majoria de les Càritas Diocesanes catalanes van presentar les seves memòries anuals en el marc de la Setmana de la Caritat. Càritas Catalunya presentarà la seva memòria 2020 el 8 de juliol a les 11 hores. Totes van coincidir en els estats de la crisi sanitària, oi?
Sí, doncs pràcticament sí, perquè la crisi de la Covid-19 ha suposat una caiguda històrica del PIB de tot l'estat, probablement la més forta des de les últimes dècades dels anys 70 fins ara. I també l'impacte sobre el mercat laboral ha estat esfereïdor. Actualment hi ha 3,7 milions de persones aturades a Espanya. A Catalunya hi ha 55.000 persones més que el 2019 i, per postres, cal tenir en compte que milers de persones tenen contractes temporals fins i tot tan minimitzats que estan per hores. Altres no tenen ni feina, però estan en processos de formació i altres ja han desistit del tot de trobar feina. Una altra dada preocupant és la que ens parla de la davallada brutal del patrimoni, sobretot entre totes aquelles famílies més humils, un 25%. En canvi, hi ha un 10% de famílies amb més disponibilitat econòmica que ha augmentat amb molt el seu patrimoni.
Fa un any que va començar la crisi i va haver-hi un gran trencament, no? Va haver una etapa amb la qual tota la població es va haver de confinar. Què va suposar el confinament?
Bé, el confinament va ser una situació inesperada i imprevista i que va suposar la immobilització de la major part de la població, sobretot d'aquella població que estava activa, laboralment activa, fet que va afectar greument el mercat laboral i la merma econòmica per moltes famílies. Milers de persones que treballaven el que en denominem economia informal, altrament coneguda com a economia submergida, es van veure en risc de desnonament per les habitacions rellogades que tenien i perquè no podien fer front a aquest pagament. Això va suposar un increment espectacular amb més d'un 45% de les llars que trucaven per primera vegada a la porta de Càritas. Les ajudes més demanades per totes aquestes famílies va ser sobretot aliments i ajudes econòmiques. Va ser, i lamentablement continua sent, per poder pagar el relloguer de les seves habitacions.
Davant d'aquesta situació que ens està explicant, senyor Roig, quina va ser la primera resposta de Càritas?
Molt senzill. La primera resposta va ser la més immediata. No tancar. No deixar al carrer ningú sense resposta de proximitat. Però vora un 15% dels projectes que té Càritas van haver de reconvertir-se i passar de l'atenció presencial a l'atenció telemàtica o també contacte telefònic. En aquest sentit, el paper de les Càritas parroquials, de les interparroquials i de les arxiprestals va ser fonamental per tal de garantir els serveis de primera necessitat i de primera resposta: alimentació, habitatge, primera acollida i, sobretot, assessorament jurídic especialitzat.
Després de tot aquest any de pandèmia, com caracteritzaria vostè les conseqüències que ha tingut la Covid, sobretot per als col·lectius més vulnerables?
Ho caracteritzaria d'una manera preocupant, perquè la situació crítica afectà gairebé tothom, però especialment les famílies amb menors, que van veure com, degut a la bretxa digital, per exemple, els seus fills i les seves filles empitjoraven en els resultats escolars i acadèmics, i també perquè els joves es quedaven sense referents laborals. Molts d'ells ens deien que els demanaven, per exemple, per acabar d'aconseguir una feina, tenir experiència laboral. I la pregunta és òbvia. Com es pot tenir experiència laboral si no s'ha tingut l'oportunitat de poder treballar? Per tant, la pandèmia de la Covid-19 també ha suposat un empitjorament de la salut psicosocial de les persones, sobretot les més fràgils. Encara no som prou conscients de les conseqüències que patiran milers de totes aquestes persones. La solitud també no desitjada, majoritàriament de les persones grans, ha estat també un dels altres temes que més ha preocupat Càritas. Tampoc era un problema nou, però sí que es va notar especialment durant la crisi sanitària que vam patir durant tot el 2020 i que a començaments d'aquest 2021 encara hem vist agreujada.
Davant d'aquesta situació tan colpidora, senyor Roig, president de Càritas Catalunya, ens podíem preguntar fins quan podran aguantar les famílies més vulnerables?
Això és una situació de difícil resposta, però així com la crisi econòmica del 2008, el 2014-15, les va anar poder superant per part de moltes famílies a través de les xarxes relacionals familiars, és a dir, suport dels avis, suport dels pares i del veïnatge també, ara aquest coixí va quedar ja exhaurit i pràcticament desinflat. Aquestes xarxes de suport ja no tenen prou capacitat per tal de pal·liar les necessitats de les famílies més vulnerables.
Moltes personalitats, entre elles el propi Papa Francesc, doncs ens han dit que havíem d'aprendre d'aquesta pandèmia, que aquesta pandèmia, doncs, tot i que era doncs, una situació molt dramàtica, doncs també ens podia ensenyar moltes coses. Era també una oportunitat per refer, per canviar. Des del seu punt de vista, què hem après d'aquesta pandèmia?
Si fem servir un llenguatge amb connotacions bèl·liques, diríem que ha estat un estrall. Però si ho posem en repercussió econòmica, ha estat una patacada molt forta per totes les il·lusions de milions de persones. I tot això, malgrat tot, hem après noves lliçons, com per exemple, que hem de superar una economia de mercat salvatge i passar forçosament a una economia solidària, ben entesa i amb el compromís de tothom de poder-la practicar. Hem de garantir els drets de tothom i no crear ciutadans de primera o ciutadans de segona, per no dir de tercera o quarta fila. Hem de garantir els drets de tothom i no crear ciutadans en el paper, diguem-ne, que quedin desatesos en el paper central de les cures i les atencions en la praxi social. I també jo afegiria en aquest aspecte que això hauria de ser una de les prioritats. Se n'hi poden afegir d'altres, però aquestes serien les més essencials.
Davant d'aquesta situació, també tenint en compte doncs, que doncs, s'està constituint el nou govern de la Generalitat de Catalunya, des de la perspectiva de Càritas, quins són alguns dels temes claus per al futur, sobretot, evidentment, de les persones més fràgils?
Bé, tenint en compte, com molt bé ara apuntaves, que ja s'ha constituït el govern, la incidència en les polítiques socials és fonamental. Fonamental que els qui tenen la capacitat de decisió entenguin que la prioritat del pressupost ha d'anar molt més encaminada a sufragar totes aquestes polítiques socials, que són àmplies, però que tenen una repercussió fortíssima en l'economia. La necessitat també d'ampliar urgentment el parc d'habitatge social protegit, tant el de lloguer com el de compra. La posada en marxa de programes d'inserció laboral per a joves sense feina i també de persones majors de 45 anys. L'encaix necessàriament obligatori entre renda garantida de ciutadania amb competències de la Generalitat i l'ingrés mínim vital amb competències de l'Estat. La reducció de la famosa bretxa digital que tantes situacions inestables a nivell educatiu està creant i la generalització de l'empadronament, fins i tot sense residència fixa, en tots els ajuntaments, si no en tots, en molts dels ajuntaments de Catalunya. També la difusió de la llei de la segona oportunitat, però demanaríem, això sí, una sensibilitat especial perquè el nou govern faci els possibles per entrar en la via idònia de la negociació per aprovar com més aviat millor la llei del tercer sector social de Catalunya.
Les entitats socials com Càritas tenen molt a dir, no? I tenen molt a dir sobre la participació, sobre la solidaritat ciutadana.
Sí, evidentment. Entitats socials com la nostra, de Càritas, tenim molt clar que els problemes estructurals no es poden resoldre només des de la solidaritat ciutadana i prou, sinó que ens cal posar-hi molta dosi d'esperança i molta dosi de persistència. I això, amb això aconseguirem que la pandèmia hagi posat de manifest que tots som vulnerables. Per tant, davant d'aquesta vulnerabilitat gairebé generalitzada que tots tenim, que tots patim, ens sentim d'una manera o altra petits i que ens necessitem més que mai els uns als altres. És a dir, dit d'una altra manera, que som interdependents i que la caritat és una urgència davant del dolor.
Doncs fins aquí l'entrevista que hem efectuat a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Moltíssimes gràcies per la seva presència en el nostre programa La Veu de Càritas.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients que mantenen aquesta fidelitat auditiva setmanal.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i gràcies a tu també, Lluís Miguel Luna, per aquesta estona compartida. Arribem ja al final amb l'agenda.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, en format online, Càritas Diocesana de Barcelona farà una sessió informativa sobre voluntariat per a totes aquelles persones que vulguin ser voluntàries en aquesta institució. Dimecres, d'altra banda, a les 4 de la tarda, en format presencial i en streaming, tindrà lloc l'acte de cloenda del curs per a Càritas Diocesana de Barcelona amb el lema La lluita de Càritas en contra de l'exclusió social, relat de l'any 2020 i reptes de futur. Hi intervindran Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència, i Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona. Els dies 10, 15, 17, 22 i 29 de juny i l'1 de juliol de 9:45 del matí a 11:45, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona celebra en format online un curs bàsic que ha organitzat de voluntariat social. També aquest dijous, dia 10, i divendres, dia 11, a la seu de Càritas Espanyola tindrà lloc la reunió del Consell General de l'entitat de les 71 diòcesis espanyoles. Dilluns vinent, dia 14, i els següents, el 21 i el 28 de juny, i també els dies 5, 12 i 19 de juliol, de 4 a 6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Barcelona celebra en format online un curs bàsic que ha organitzat en migració i refugi, en aquest cas amb el lema Com aprenem i acollim la diversitat. A la sessió inaugural es farà una presentació del curs i es podrà veure l'obra de teatre social Mustafà és el replà, a càrrec del grup de teatre social Forn de Teatre per Tothom. Això ha estat tot per avui. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda, amb la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació i el Lluís Miguel Luna. Només us recordem per acabar que aquest divendres és la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, ja que Càritas és una entitat amb cor, també aquesta devoció molt lligada al Corpus és important per a la nostra entitat i per a la nostra acció. Tornem dilluns vinent, si Déu vol, a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Bona setmana, adeu-siau.